historiador, guionista, periodista, escriptor i no sé quantes coses més. Toni Soler és un personatge polifacètic que recentment ha estat comissari dels actes del tricentenari a Barcelona. Aquest dimecres visita Sant Cugat per parlar d'història. Primer de tot, senyor Soler, gràcies per atendre a Cugat.cat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bé, a parlar d'història, com dèiem, 300 anys d'història, modèstia a part. Per què aquest afegitó de modèstia a part en el títol i en un dels seus llibres també hi és?
Sí, jo sóc responsable del llibre. La conferència es titula així per suggeriment dels organitzadors. A mi em va semblar un detall simpàtic. En el llibre vaig posar Història de Catalunya, modèstia a part. Era una manera irònica de referir-me al fet que les històries nacionals tendeixen molt al cofoisme, no? A l'enaltiment del propi passat, i per tant tendeixen a ser immodestes. En el cas de Catalunya tenim una història que durant molts segles ha estat una història modesta, i per tant el títol tenia tota la càrrega irònica que li vaig poder posar.
Vostè, ja ho he repassat, ha fet gairebé de tot en l'àmbit de la comunicació i en altres àmbits, però de formació és historiador, i li anava a preguntar, s'imaginava vostè que quan estudiava que la història, que quedava una mica reduït a certs àmbits, tindria la importància que té avui dia? De fet, parlant en llibreters, en els darrers anys s'estan venent bastants llibres d'història. S'ho esperava? I barra, li agrada?
Sí, jo mai dic considero historiador, i sempre em corregeixo els que m'ho diuen, perquè el primer dels historiadors són la gent que s'hi guanya la vida. Jo no em guanyo la vida amb això. Sí que sóc prou un devot de la història, m'agrada molt, i celebro doncs que la història hagi sortit una mica de les catacumbes, no? De les biblioteques i de les acadèmies i dels museus, i s'hagi convertit en un fenomen força més popular. I realment d'això n'és testimoni l'èxit tant de les novel·les històriques com dels propis llibres d'història, els programes divulgatius d'història, les rutes guiades a Barcelona, per exemple, o possiblement aquí a Sant Cugat, suposo que també, totes les ciutats on hi ha història a peu de carrer. La gent té una certa fascinació pel passat, i això és molt saludable, i per tant doncs m'encanta que s'hagi produït aquest fenomen, i crec que anirà a més.
Segurament aquí a Catalunya aquest fenomen ha estat molt lligat en els temps que vivim, l'anomenat procés. Cada vegada des de més àmbits es parla de la història, parlant del procés, doncs, per utilitzar uns mateixos fets per justificar o per contradir o fins i tot atacar certes posicions polítiques. Com a persona interessada en la història, com algú que no estigui avesat en temes històrics pot destriar aquell d'interessat i no d'interessat en el relat històric, doncs, que avui dia es ven?
Jo crec que tot és interessat, diguem-ne. Res és neutre, perquè la història... Hi ha una cita d'un historiador, Edward Hallett Carr, va dir una vegada: abans d'estudiar una història, estudieu l'historiador que l'ha escrita. Perquè la biografia, el perfil de l'historiador explica molt sovint la seva obra. El punt de vista sempre... Per molt bo que sigui l'historiador i molt bona fe que hi posi, l'historiador es veu obligat a triar entre uns fets i uns altres, a posar més èmfasi, a interpretar les coses d'una manera o d'una altra, i per tant és lògic que el punt de vista de l'historiador influeixi en el relat. I ja, diguem-ne, en un altre nivell, els països, els governs, els col·lectius tendeixen a fer un ús de la història orientat a justificar el seu present, cosa que és bastant inevitable i ho fa tothom. I a Catalunya ho ha fet amb el tricentenari, però Madrid ho va fer amb el bicentenari del 2 de maio, a França ho va fer amb el bicentenari de la Revolució Francesa, I bé, això és una cosa que és bastant inevitable. Parlar del passat en termes del present és un vici que als historiadors els irrita molt, però em sembla que és molt difícil de corregir. I això fa que a Catalunya, per exemple, doncs, la gent més independentista sigui una fanàtica de 1714 o de la Guerra dels Segadors, i la gent que no ho és tant sigui molt més fanàtica del Timbalí del Bruc i de la guerra contra Napoleó, o de la batalla de Lepanto, que va ser un fet d'armes catalano-espanyol, saps, etcètera. Vull dir, cada segment ideològic reivindica uns fets o altres de la història, perquè per una mica doncs moldejar-la segons el seu interès.
Per tant, una mica m'ha semblat entendre que el resum podria ser de mirar qui signa cada article o cada relat, no? Per saber una mica, sí. En castellà es diu, de què pie cogea, no?
Exacte, i després el lector ha de saber triar de qui se'n refia, intentar contrastar i no agafar els fets històrics com a inamovibles. Jo crec que el debat és molt interessant. El passat no són pedres, el passat són gent fent coses, i per tant no és un tema que es pugui donar mai per tancat. I el que va passar a Catalunya en 1714, per dir alguna cosa que d'això, no és un tema que es pugui liquidar, diguem-ne, amb una ponència o amb un llibre o amb una tesi doctoral. És un tema que estarà segurament sempre en debat, perquè els fets del present condicionen la nostra mirada sobre el passat, i segurament aquesta mirada anirà canviant també.
Ara venim a l'actualitat. Vostè també és un comentarista o analista habitual, que dius amb el pronom que més li agradi, eh? Sí. Comentarista. El procés, o gairebé ho aclapara tot, el que serien les pàgines i hores de televisió i ràdio, comencen a sentir-se veus que parlen que s'està desinflant. Vostè, com a observador d'aquesta actualitat, realitat, quines sensacions té, o com ho veu, vaja?
Jo crec que sí que està desinflant, i a més estic a favor que es desinfli. L'altre dia vaig llegir, ara quedaré malament perquè no recordo qui ho va dir, però va dir: si una cosa desinfla vol dir que abans estava inflada. I no ens convé estar inflats ni inflamats. Ens convé viure el procés, o viure el debat sobre el futur polític de Catalunya d'una manera una mica més natural i menys sobreexcitada. Jo crec que hem passat uns anys, dos o tres anys, de molta sobreexcitació amb aquest tema, i és moment d'enfocar-ho d'una manera més política, més serena, dialogant, parlant de pros i contres, i sense necessitat, diguem-ne, d'estar vivint sempre com si estiguéssim en el zènit d'un procés històric, perquè això, diguem-ne, és un estrès que en fi, que no es pot sostenir, no, diguem-ne. Però que hi hagi aquest desinflament, per mi no equival a desmobilització, i dubto que si el novembre, que fa només dos mesos i mig, 2 milions de persones van sortir a votar el 9N, aquestes 2 milions de persones no s'han esfumat, no s'han volatilitzat, i per tant, diguem-ne, el desinflament té més a veure amb l'estat d'ànim que no amb els corrents de fons, que jo crec que hi ha un corrent de fons molt important que no ha desaparegut.
Anem pel que fa a l'àmbit institucional d'aquest procés, diguéssim. S'ha fet un pas més, en aquest cas, doncs, amb la designació d'un comissionat.
Sí.
Anem avançant. No sé si és optimista, vull dir que si confia finalment que Catalunya pugui decidir el seu futur, i si aquest decideix que sigui la independència, assolir-lo?
Bueno, és un procés molt complicat políticament, sobretot molt complicat si no hi ha negociació prèvia. És a dir, la gent que defensa, doncs, actuar de forma unilateral i a la brava, doncs, ha d'entendre que aquesta mena de processos són molt complicats. Tenim un precedent bastant clar amb l'any 31, la proclamació de la República d'en Macià, que al cap de 3 dies, diguem-ne, es va convertir en un succedani. Hi ha molts episodis en què realment, si no tens la força per aconseguir les coses, les proclamacions no serveixen de gaire, saps? I aleshores jo crec que és interessant que el país debati, que el país es prepari, que el país actuï i que demostri una ferma voluntat, fins i tot la ferma voluntat de ser un problema. I crec que si Espanya i Europa no s'adonen que Catalunya pot ser un problema, serà difícil que passin coses. Per tant, jo estic a favor de que se sigui proactiu, però també que que hi hagi la consciència clara que les coses picant de dits i desitjant-les en política, això mai és suficient, diguem-ne.
Darrere, ho ha dit fa un moment, el novembre més de 2 milions de persones van anar a votar, ha dit que per molt que es desinfli aquesta gent no s'esfumarà. Els polítics que tenim avui dia creu que estan a l'alçada del que està demanant la societat? I en aquesta pregunta no em refereixo només pel que seria el procés, sinó els últims anys ha canviat moltes mentalitats i el món i el país està canviant. Creu que més d'una vegada he sentit dir que cada nou president fa bo l'anterior. No sé si més enllà de presidents, els polítics... Salut.
Perdona,
tranquil. Sí, l'aire condicionat en aquesta sala. Sí. Això li deia si creu que els polítics estan avançada en definitiva.
Jo crec que la classe política catalana té un repte molt complicat, un doble repte. Primer, superar els estralls d'una crisi econòmica pràcticament sense precedents, i després el repte d'intentar satisfer les aspiracions d'una part de la ciutadania molt important que voldria que Catalunya tingués un estatus polític de més sobirania. I la veritat és que la classe política catalana no viu el seu moment de màxim esplendor ni màxim prestigi. En gran part, doncs, perquè la política està molt desprestigiada i la gent més preparada del país tendeix a preferir altres activitats. Política crema molt, ets l'ase dels cops, és una feina que estàs sotmès a la pressió molt forta de l'opinió pública, és una feina en general més mal pagada que les feines equivalents en el sector privat, per tant és molt difícil que certes elites s'interessin per la vida política, i això és un veritable problema. Però també és veritat que hi ha molts polítics amb fortes conviccions a Catalunya i que ho han demostrat, i jo crec que se'ls ha de fer un vot de confiança.
Dues més per anar acabant, sí. Perquè veig que el públic comença a arribar. M'agradaria fer el salt a l'estat espanyol. Sí. En l'àmbit polític, Podemos és la gran novetat, és una mica l'ase dels cops, perquè cada dia tenim una portada del que han fet, sobretot malament, alguns dels seus dirigents, i recordem que almenys a l'estat és un partit que encara no té poder a l'estat. Uh-huh. Encara, ja veurem. Realment creu que pot arrencar aquest bipartidisme de fet que representa el Partit Popular PSOE a l'estat espanyol?
No ho sé, jo estic contemplant aquest fenomen amb cert interès, una mica com un, jo què sé, com un científic miraria pel microscopi, perquè saps, és molt difícil. Veus una enquesta que dona 100 diputats a un partit que acaba de néixer i que no té representació en lloc, i veus que ja se'l tracta com si fos el partit que ha de governar, amb guerra bruta inclosa. És molt difícil. Jo crec que Podemos és el reflex d'un estat d'ànim, i que amb els estats d'ànim a vegades són molt importants, però a vegades, diguem-ne, edifiquen castells de fum.
Són això, estats d'ànim.
Exacte, i aleshores jo no sé si la situació econòmica millora, ja ho veurem, si aquest estat d'ànim se sustenta, i Podemos, diguem-ne, ho té tot per demostrar. Jo t'he de dir que entenc que a Espanya ja sorgeixi un fenomen com aquest, perquè hi ha molta emprenyada amb l'abast de la corrupció que hi ha a tots nivells de les institucions, però els fenòmens generats a través de la hiperexposició mediàtica, com és el cas de Pablo Iglesias o d'Albert Rivera, en certa manera, en el cas de Ciutadans, simpatitzo poc. Prefereixo els partits que treballen poble a poble, que són gent del poble reunint-se, pensant coses i tot, i no pas un senyor que surt per la tele i diu a tots els altres una mica el que han de fer, el que han de pensar. No, aquesta mena de dirigisme mediàtic no hi simpatitzo gaire.
Pocs partits, almenys que jo conegui, s'han creat d'aquesta, de dalt a baix, molts, però sí. D'aquesta manera, de la televisió al carrer, sí. Bé, no, seria sí. Potser qüestió d'una anàlisi més profund, no? Però...
Bueno, el que passa és que després, en part, res és casualitat, vull dir... T'asseguro que els minuts de televisió són molt difícils d'aconseguir i molt cars, per tant, segur que surt molt per la televisió, mai és casualitat.
L'última, ja per acabar, estem a Sant Cugat, li hauria de preguntar alguna cosa d'aquí a Sant Cugat. Bàsicament pensava, hem parlat del procés i tornem a Sant Cugat, una ciutat, doncs, gairebé 90.000 habitants, s'ha significat de manera important doncs, a favor de la independència. En declaracions del ple, estelades en llocs ben visibles, que evidentment doncs, ha portat les crítiques dels sectors que no ho troben bé. Què li sembla a vostè una ciutat de les característiques de Sant Cugat que en aquest moment se signifiqui d'aquesta manera?
Bé, m'agrada que... Sant Cugat és una ciutat molt important perquè és un reflex d'una Catalunya diguem-ne nova, molt activa, molt dinàmica, que ha incorporat a molta gent, que és una ciutat d'una gran catalanitat, d'una catalanitat molt oberta i molt transversal. Per tant, jo crec que el que passi a Sant Cugat en certa manera ens ha de servir de referent del que pot passar a bona part de Catalunya. I per descomptat jo crec que el sobiranisme necessita fer-se fort en ciutats importants com aquestes, no només pel tema demogràfic, per la quantitat de vots que hi ha al darrere, sinó també perquè són ciutats on es genera molta activitat, molt de debat, molta vida associativa. És molt important que el debat sobre el futur del país estigui present en ciutats tan dinàmiques com aquesta.
Doncs moltes gràcies, senyor Soler, ha estat un plaer i ja el deixo perquè veig que alguns bancs ja estan plens i sembla que tenen ganes d'escoltar-lo. Gràcies de nou per atendre'ns.
Gràcies.